Aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar de neuropsicologia i saludar la Marta Linares, la psicòloga clínica i neuropsicòloga que tenim aquí al programa. Marta, bon dia.
Bon dia, molt bon dia, Neus.
Amb la Marta vam començar a parlar la setmana passada del dany cerebral, d'aquelles malalties, aquells danys que pot patir el nostre cervell i que impliquen després doncs, una sèrie de seqüeles, haver de fer una rehabilitació, etc. La Marta ja ens va explicar que podíem tenir, així a grans trets, i sempre mirem de simplificar-ho per entendre-ho tots, teníem un dany que podia venir extern, per exemple, un traumatisme cranioencefàlic fort, provocat majoritàriament passa per accidents, o també podríem tenir un dany que venia intern, és a dir, a partir d'un vas sanguini que s'hagués o bé obstruït, per exemple, o bé hagués petat, rebentat, i per tant hi hagués una hemorràgia a nivell de cervell. No? I parlàvem que, clar, aquest tipus de danys, doncs després provocaran seqüeles en funció també de la gravetat i de, entenc, Marta, que ens havíem quedat també una miqueta així aquí, també de l'àrea, no? Perquè tu parlaves que afecta unes àrees, però clar, entenc que depèn de quina àrea tenim un tipus de dany o en tenim una altra, no?
Correcte. Si us en recordeu, dies enrere parlàvem de una mica la missió de cada àrea del cervell, no? Uh-huh. Com aquesta àrea frontal del nostre cervell estava més ocupada de la concentració, de l'atenció, de les tasques executives, d'inhibir, controlar la conducta, com aquesta àrea més temporal estava més centrada en la comprensió, la lectoescriptura, l'expressió del llenguatge, la memòria, com aquesta àrea occipital estava més centrada en l'interpretació visual, no? La percepció, el reconeixement, com l'àrea aquesta més parietal i estava més concentrada en tot el tema de les praxis, la coordinació, com aquest cerebel, no? Aquesta àrea més posterior estava més centrada en tot el que és l'equilibri i després altres àrees més internes, no? com hem parlat també d'àrees uh-huh. importants com és l'hipotàlem, que parlàvem de la importància que té i que és clau amb el tema de la memòria d'aprenentatge, o també parlàvem dels ganglis de la base, no? Lo important que són com per al control del moviment motor. Uh-huh. Per tant, ja veieu que el cervell, cada àrea té una funció i en funció d'on hi hagi aquella lesió, que ja sigui d'una causa externa o una causa interna, es genera un accident, sempre de manera aguda, uh-huh. i que d'alguna manera, depèn d'on estigui i de la dimensió que tingui, tindrà unes seqüeles o unes altres. Hi ha persones que queden amb unes seqüeles que són a posteriori, tot i que inicialment hi ha una afectació en moltes dimensions, no? Ja ho vam dir amb l'estat d'alerta, uh-huh. amb la comunicació, amb la percepció, amb l'aspecte cognitiu, però hi ha gent que a posteriori diu, doncs, guaita, no li han quedat moltes seqüeles cognitives, però té una inestabilitat en la marxa que li condiciona molt, que li genera un risc alt de caiguda, no? O hi ha persones que diuen, no, ha quedat amb una afectació d'una part del cos, però, en canvi, ell te reconeix molt bé, ell te pot parlar, no? Vull dir, depenent això, una mica.
Això, Marta, costa a vegades d'entendre-ho, perquè el cervell realment és molt complex, per això aquí també l'expliquem, perquè a vegades hi ha molts casos i casuístiques, no? I costa entendre, per exemple, com una persona doncs, potser pot respondre a un ordre, però no pot entendre el significat, no? O com una persona pot conèixer o recordar una cosa de més abans però no d'ara, o conèixer una persona però l'altra no del tot, no? Totes aquestes coses passen perquè el que tu dius, no? Perquè el cervell té molts compartiments i a vegades un pot estar afectat i l'altre no, no?
Clar, per exemple, això que tu dius, Neus, té molt a veure, per exemple, parlant una mica de l'exemple aquest que tu has posat, no? Com és que hi ha persones que poden repetir-te una paraula però no poden tenir un llenguatge fluid, mm-hmm. no? O com pot ser que una persona pugui enraonar però és un llenguatge que és intel·ligible, no? Hi ha diferents tipus d'afàsia i això depèn de l'àrea, si està més mm-hmm. en aquesta àrea més prefrontal o si està en aquesta àrea més... Aleshores, hi ha diferents tipus d'afàsia. Si tu, per exemple, tens una afàsia més de tipus motor, tindràs un problema d'un discurs que no serà molt fluent, mm-hmm. que t'acostarà denominar i evocar la paraula, però que no té per què quedar fora d'un context, no? pot estar dintre del context i s'entén. Les persones que tenen més una afàsia sensitiva, una afàsia de Wernicke, són persones que ells tenen un llenguatge fluent, però no els pots entendre.
No els pots entendre.
No? Uh-huh. Hi ha persones que tenen una afàsia mixta, que la mixta vol dir que hi ha una afectació tant en la capacitat de comprendre com d'expressar-se. No? Uh-huh. Vull dir que és ben bé on estan delimitades aquestes funcions. Totes estan molt properes, però no estan allà mateix.
Clar.
Interactuen entre totes, que això també ho hem anat subratllant moltes vegades al llarg d'aquestes converses que tenim, interactuen entre totes, però és veritat, al principi de tot posàvem aquell símil, no? De dir, el cervell és com una empresa que té diferents seccions i cada treballador va a la seva secció, no?
Clar, i tenim dos hemisferis, però no som miralls un de l'altre. No. No és que ho tinguem en un cantó i a l'altre. I per tant, mira, si ens falla un, no? A vegades tenim dues extremitats.
Sí.
I cada una té una funció, però, mira, no? Pots fer de més i de menys. En el cas del cervell, si afecta una part, no hi ha com un recanvi, no, Marta? A cap altre lloc, diguéssim.
No, jo penso que ens ajuda a compensar un amb l'altre, això sí. A més, també vam parlar temps enrere del concepte de la plasticitat neuronal. Allò que es mor, ho intento activar a través d'altres circuits i necessitarem incloure l'altre hemisferi. La neurorehabilitació és això, és intentar que allà on s'han mort aquelles neurones i que per tant hem perdut habilitat i funció, puguem generar un altre nucli proper i que allà s'activi.
És com fer caminets nous,
sí,
no?
Sí, exacte.
No? S'arriba a un lloc i no hi ha camí perquè ens ha caigut, hem tingut un despreniment, i és intentar trobar un altre camí per arribar al mateix lloc o un lloc similar, no?
Correcte. Per exemple, l'altre dia feia un tractament, bueno, això que estic dient ho fa més, és l'especialitat, és la logopeda, uh-huh. No? Quan hi ha un trastorn a la parla, que és el que estem parlant més ara. Però bueno, dintre de la neuropsicologia, dintre de la neurorehabilitació, com que és un tractament combinat, doncs moltes vegades incidim allà mateix, no? Jo d'una manera més general i funcional, i allà poder més d'una manera més focalitzada en el que és el llenguatge. Però, per exemple, l'altre dia ara me'n recordo d'un cas d'un senyor que estàvem fent neurorehabilitació i com vas incidint? Ell té una afàsia en la que no es pot comprendre el que ens està dient. Uh-huh. Aleshores, hem de treballar molt la repetició de fonemes, de lletres, de vocals, la repetició de paraules, fer molts exercicis de on posem la llengua, com treballem la musculatura per agafar força, perquè moltes vegades aquests pacients queden amb una desviació de la comissura vocal, uh-huh. O queden amb una disfàgia, que és aquest problema d'empassar,
sí.
o aquesta hipofonia, que és una pèrdua del to de veu. Aleshores, què estem fent quan fem aquests exercicis? Que moltes vegades semblen tan bàsics que costa prendre-s'ho en sèrio, no? Però realment què estem fent? Estem intentant incidir en aquell àrea on hi ha aquella funció, veure si despertem la funció aquella i si no que es pugui construir el més a prop possible per tenir una connexió i poder veure fins on podem recuperar a la persona. Això també ens passa quan volem intentar rehabilitar altres funcions cognitives, no? Però potser sí que és cert que la parla, com que és la via de comunicació i de relació amb l'entorn, és la que més incomoditat genera, no? O la que més es sol veure només de... sense haver de fer una exploració molt específica a nivell cognitiu.
Es veu ràpid. Lligat a això que comentaves, Marta, amb el que havíem comentat la setmana passada, que era el fet de... que a vegades no es marcava abans o s'ha dit o hi ha uns termini, no? Passat aquest temps ja no podem fer més, no? Llavors dèiem, bé, tu abans ho vas explicar, no? Compro una part però no ho compro tot, perquè ara mateix dèiem, no? Aquests caminets que hem d'intentar crear, clar, entenc que això és una cosa que requereix temps, Marta, a banda de molta dedicació, també un temps, i que suposo que a més també casos i casos hi ha, no? De el cervell encara tenim tota una part que no l'acabem d'entendre,
i
suposo que, vull dir que llançar la tovallola no s'ha de fer en aquest sentit, malgrat a vegades és evident i es fa molt complicat quan sí està passant, però sempre, no?, intentar aquesta part positiva d'intentar anar-ho treballant.
Jo, amb això que tu dius, Neus, el temps és necessari i jo sempre dic que això no és una cosa que vulgui de repòs. Així és com quan tu te trenques una cama, al principi et fan una sèrie de recomanacions de no recolzar i tal, aquí no. Aquí és molt important començar a reactivar l'abans possible les connexions neuronals i veure fins a quin punt pot haver-hi una recuperació de la funció cognitiva o motora o del que hagi quedat, no? Però perquè ho entenguem bé, després d'haver parlat de quines són les principals causes, no? Que parlàvem d'aquests accidents cerebrals vasculars, d'aquests traumatismes cranoencefàlics, parlàvem així de puntetes l'altre dia del tumor cerebral,
sí.
també és una entitat en què s'ocupa una àrea del cervell perquè s'instal·len unes cèl·lules cancerígenes, aleshores aquesta també pot ser una de les causes d'un dany cerebral adquirit. Pot ser l'anòxia, tu en l'altre programa ens parlaves de què passa si el cervell no té prou sang o prou oxigen.
Això no? Quan hi ha un part, no? Sempre, no? És una d'aquelles coses sí. Que com a mares, no? Un part, escolta, la majoria transcorren sense cap problema, però també té el seu risc, i sempre que si la volta de cordó, una de les coses que fa por és aquesta, no? Un moment, per exemple, de quedar-se sense aire, o que diu això, diu algú que caigui a l'aigua o passi alguna cosa i en un moment determinat no hi hagi una manca d'oxigen al cervell durant un temps determinat, no?
Correcte. Aquesta causa és aquesta interrupció de l'oxigen en el cervell. És veritat que en el moment de néixer sempre hi ha aquesta por, no? de fer aquesta anòxia cerebral. Hem de pensar que, per exemple, quan el flux es para, el flux d'oxigen es para entre 5 i 6 minuts, pot produir ja un dany irreversible. És a dir, que tampoc estem parlant de que la persona hagi hagut d'estar de manera prolongada. Això també sol passar a vegades en parades cardiorrespiratòries,
clar.
Que després les persones tu les pots reanimar, però moltes vegades el metge d'urgències, el del SEM, no? Les emergències mèdiques et diuen, bueno, ara hem de veure quines seqüeles
clar.
Ha deixat això a nivell, perquè durant un temps el cor ha parat, has tingut una parada cardiorrespiratòria, sí, no hi ha hagut flux.
Clar. Ni sanguini, ni oxigen no n'hi ha hagut. Clar.
Exacte. Aleshores, clar, quan més temps passa, quines seqüeles poden quedar amb aquesta anòxia cerebral, no? O com tu deies, no? A vegades amb situacions d'aquestes d'afogaments.
Que a vegades es pot revifar la persona, sí, però si s'ha passat X estones sense tenir, tornem al mateix, no? amb oxigen, igual s'ha d'avaluar després que no hi hagi un dany cerebral.
Els ofecs, els ennuegaments, persones que, no que s'escanyussin, sinó persones que queden, que en deien popularment, entrevessades.
Sí, que un acaba perdent la consciència.
I passa el temps i acaba perdent la consciència, no? Aquesta també és una de les causes principals d'aquests danys cerebrals adquirits. I per últim, també hauríem de pensar en aquestes malalties que són de tipus infeccioses, no? Com per exemple la meningitis o l'encefalitis o la mielitis, que el que fa és inflamar diferents àrees del nostre cervell. Clar, un cop hem parlat d'això i un cop hem parlat una mica de tot aquest resum que tenim, el que tu me deies ara al final, Neus, és el temps, tu me parlaves del temps. Un cop ja tenim clar les possibles causes i queden més o menys definides, hem de tenir en compte que aquesta persona passarà per diferents fases d'evolució. I que això correlaciona amb el que tu abans me preguntaves de això vol temps. Sí, això vol temps, perquè hi ha persones que, o sigui, no hi ha persones, no, totes les persones que pateixin algun tipus de dany cerebral adquirit per la causa que sigui, per lo que ja hem parlat, passaran per una fase crítica. Aquesta fase crítica és el moment de la lesió, i aquí té molta importància quin és el tipus de lesió. Depenent del tipus de lesió que sigui, hi ha persones que queden en un estat de coma, no? O de desconnexió durant molt de temps. Això ja serà un factor pronòstic també per després parlar de seqüeles. No? En aquesta fase crítica no es pot fer una intervenció directa terapèutica amb la persona, perquè aquí la situació és de vida o mort.
Hi ha la intervenció mèdica al moment.
Clar, després passaran per la fase aguda. Aquesta normalment és la que entenem quan ja la persona és traslladada a una UCI, a una unitat de cures intensives. I aquí l'objectiu és, bueno, l'hem estabilitzat, doncs ara, diguem-ne, anem a salvar la vida d'aquest pacient i intentar introduir tractaments o fer intervencions perquè les seqüeles siguin almenys greus possibles. En aquesta fase aguda hi ha persones que han estat intervingudes a nivell de neurocirurgia i en aquest moment han fet alguna altra complicació. Aleshores, clar, tot això et fa pensar que cada persona és un món, que el pronòstic en cada persona serà un món, que si és una persona que ha estat en fase crítica molta estona, en la fase aguda ha tingut complicacions, o en la fase subaguda, que és la que t'explicaré ara, aquesta persona necessitarà més temps i no podem inquibir-la en aquest estàndard dels sis mesos. No? Després hem dit la fase crítica, la fase aguda, i després vindria aquesta fase subaguda, que aquesta fase subaguda és la que rebem nosaltres, per exemple, a l'Hospital d'Olot. Val? Aquesta fase subaguda és quan tu ja, la persona està estable, ha sobreviscut, ha superat totes les seves complicacions, i ara el que anem a fer és, de manera especialitzada i intensiva, anem a treballar les seves seqüeles. Aquí és on entrem tots aquests professionals multidisciplinars de diferents disciplines, teràpia ocupacional, fisioteràpia, logopeda, treball social, perquè en aquests moments has de començar també a avaluar una sèrie de necessitats psicoeconòmiques, psicosocials. Per tant, bueno, som molts els que interferim aquí. Aquí la rehabilitació serà sempre personalitzada i segons la necessitat de cada pacient, i aquesta fase pot tenir una durada que va de 6 a 18 mesos. És a dir, amb aquest aspecte hi ha casos en què es poden allargar fins a 24 mesos, depenent del que hagi passat en aquella fase crítica o en aquella fase subaguda. I, evidentment, per últim, després d'haver fet una mica aquest recorregut i estar en la fase subaguda, després queda aquesta fase que es diu més la fase de cronicitat. És a dir, hem intentat restablir el màxim de connexions possibles, s'ha intentat salvar el màxim de teixit cerebral possible, però han quedat uns ròssecs, han quedat unes seqüeles. Evidentment, això genera una cronicitat, perquè si queda una seqüela vol dir que allò ja és irreversible, no? Evidentment, depèn de lo que parlàvem abans, de la lesió i de la magnitud, en seran unes o unes altres i requerirà d'unes ajudes tècniques, no? Hi ha persones que necessitaran doncs, sempre anar amb un bastó o necessitaran una fèrula doncs, perquè la cama no faci determinat joc i és... o, per exemple, doncs, a partir d'aquí sempre necessitaran uns prismes per graduar i corregir una mica el problema del camp visual. O persones que diuen he hagut de canviar la textura de l'aliment perquè m'ha quedat una disfàgia residual aquest dany cerebral, no? Aquí la fase crònica és he d'acceptar que a mi me queden uns ròssecs, he d'acceptar que a mi me queden unes seqüeles. Aquí és on un moltes vegades presenta una crisi perquè s'acaba aquella teràpia intensiva, tu has organitzat el teu dia a dia en la rehabilitació, tu ja t'enfoques aquí, estàs content d'haver sobreviscut, estàs amb l'expectativa de recuperar al màxim i aquí moltes vegades és quan apareixen uns problemes més motivacionals o de l'estat d'ànim, si no han aparegut abans, que això és una de les coses que s'ha d'avaluar molt des del principi. De fet, el Trueta tenen un programa que hem treballat junts i amb altres, en xarxa amb altres hospitals, que és el protocol de la depressió en els pacients amb dany cerebral. I això s'ha de començar a avaluar pràcticament des de la UCI, des de la fase aguda, perquè si no detectem aquesta variable pot ser una de les variables que correlacionin amb empitjorar el pronòstic del procés de rehabilitació. Clar, no tindrem una persona connectada, no tindrem una persona motivada, no tindrem una persona que ens col·labori i sense aquestes eines no hi haurà possibilitat de fer tot aquest treball que hem descrit en aquesta fase més subaguda. I en la fase crònica has de mentalitzar molt en la importància que té el tractament de manteniment. entres en una altra estació, però no perd importància. I aquest canvi, aquest salt, és important també treballar-ho. Per tant, ja ho veus, Neus, el procés és llarg, cada persona és un món, l'activitat ha d'anar centrada en la persona, avaluant sempre des del principi l'estat emocional de la persona, integrant molt des del principi a la família i a l'entorn, donant eines al pacient, però també a la família.
Doncs de tot això també en parlem, d'aquestes eines, Marta, perquè hem de parlar també dels cuidadors i dels familiars, que quan tenim, ja sigui una circumstància com aquesta o qualsevol altra, també és important l'entorn, com cuida i com és cuidat també. Per tant, t'emplacem a parlar-ne també. Marta Linares, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.